Pleiades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Pleiades,
Elena Fontana,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giné. Les vacances d'estiu ja comencen a quedar lluny. S'han esvaït tan ràpidament com el vent a vora mar. El retorn al món laboral i l'inici del curs així ens ho recorden. Però potser és un atreviment per la meva part posar-me a fer poesia tenint davant un mestre de mestres, Manel Rodríguez Castelló. Benvingut, Manel.
Hola, bon dia. Comencem amb hipèrboles d'este tipus, però ja acabarem.
Manel Rodríguez Castelló naix a Alcoi el 1958. És llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat de València i treballa com a professor d'ensenyament secundari de llengua i literatura catalanes. És membre del col·lectiu Salomó Dori i president de l'Associació Cultural d'Alcoi Amics de Joan Valls i Jordà. Entre els diversos poemaris que ha publicat, destaquem La ciutat del tràngol i Humus, guanyadores del Premi Vicent Andrés Estellers els anys 1978 i 2001, respectivament. Ha rebut també el Premi de la Crítica del País Valencià del 1983 i el Premi d'Assaig Ciutat de Vila-real del 2001, aquest darrer pel recull de columnes periodístiques Els dies comptats. Cal dir que ha col·laborat tant amb el periòdic Ciutat d'Alcoi com amb el diari Levante. Així mateix, ha fet incursions en altres terrenys literaris, com ara en la narrativa, participant en les obres col·lectives La vida sexual de Fernando Pessoa i Llibre d'escolaritat. En el teatre, amb l'adaptació de rondalles d'Enric Valor, Això diu que era, i en l'edició filològica amb l'antologia d'Ausias Marc, 35 poemes d'amor. Manel, sabem que has fet un gran esforç per poder acompanyar-nos avui, cosa que t'agraïm moltíssim, ja que tot just acabes de començar el curs. Però a mi m'agradaria saber com simultanieges la teua tasca de docent amb la de poeta.
Bé, com puc, la veritat. Suposo que la tasca de poeta és incompatible amb qualsevol altra tasca. I per una altra banda, ser poeta tampoc no vol dir estar tot el dia prenent copes amb les muses, no? Sinó que, bueno, doncs bé, el meu treball i d'on em guanya la vida és de mestre, de professor d'institut, i la poesia doncs ve quan ve, i no és només la pràctica sinó també la lectura o la recitació o la participació en un programa tan bonic com el que feu vosaltres. Per tant, bueno, doncs, la veritat, simultaneja com puc, no? Les dues facetes primordials, crec jo, de la meva vida, no?
Bé, Manel, avui vivim en un món on sembla que tot està dominat per mitjans audiovisuals, no? En aquest món tan audiovisual, com es pot fer arribar el gust per la lectura, per la paraula, als xiquets, a les noves generacions?
És difícil, no? Perquè, efectivament, no solament per l'abassegador domini de la imatge en el nostre món, sinó també pel vertigen, per la velocitat amb què es transmet i per el seu caràcter efímer, no? Davant de la velocitat supersònica, jo proposo la lentitud a l'escola. Davant del soroll ambiental, proposo la pràctica del silenci. D'alguna manera, moltes vegades és com predicar en el desert. Però, bueno, concretant una miqueta, a l'escola procure que la paraula estiga viva. En aquest sentit, llig moltíssima classe. Suposo que al principi no, els xiquets no ho aprecien, però amb el temps crec que sí, no? Perquè és un espai que és únic, vull dir que és fàcil premer el botonet i tindre imatges, és fàcil sentir música a qualsevol lloc, però no és fàcil escoltar la poesia, no és fàcil viure-la. Si demostres als xiquets que això té un valor, que és insubstituïble, que ahir no hi ha ni trampa ni cartró, doncs arriben. I procura també que sigui una experiència personal d'ells, no solament el fet d'escoltar poesia i llegir-la. Llegir-la són més rebecs, no? Llegir-la són més... però soltar-la els entra més fàcilment i procuré desarmar-los. No intenteu entendre res, no hi ha res a entendre. Una posta de sol no s'ha d'entendre, una música que ens arriba no s'ha d'entendre, les plèiades, quan les mirem al firmament, no s'han d'entendre, i són, i ja està. Procuré, sobretot, reivindicar aquesta part fònica, musical del poema, i procuré que ells el visquen molt en directe, és a dir, els força una miqueta, com a treball, com a tasca obligada, diguem, no, així no hi ha voluntarismes, a recitar poesia, a fer un muntatge de poesia i transmetre'ls als companys. Mm-hmm. Quan al principi fan que no, que no, que no, però quan agafen el micro ja no el solten. És una prova que, doncs, fan seua, no, la paraula poètica d'alguna manera. Però és una tasca lenta, i en això l'escola ha perdut el que tenia l'antiga escola, no és que sigui nostàlgic de vells plantejaments que ara no serveixen, però no hauríem de deixar córrer aquesta faceta de la literatura en viu, de la literatura com a cosa allà, no? En directe, insubstituïble per altres mitjans. Mm-hmm. No sé si responc.
I tant, però, i tant.
Vale, és resposta amb un tu, i a més, fins i tot, jo crec que el que volia comentar-te, perquè simplement m'agradaria llegir el que, un article que us va fer Antoni Rubio, si recordes com anareu a la Universitat de València, a la Facultat de Filologia, pel maig. Doncs, res, va dir simplement, hi ha un parell de coses que m'agradaria llegir, i corroboren simplement el que has dit tu. Mostrar als alumnes una visió de la poesia amb ulls de poeta. Jo trobo que el que has dit és just tot el que volia que em comentaris a mi, perquè és això, crear-la, viure-la, o sigui... A més, vaig arribar un dia a deixar uns apunts, i estava ell a la sala de l'institut en tot ple de gent i estaven escoltant-lo, o sigui, era un ambient molt agradable, molt bé, i tots allí posats al que estàvem fent, no?
Jo crec que, Deborah, que tot bon professor de literatura o de poesia, en este cas, és poeta quan està ensenyant, perquè la poesia no es pot ensenyar des de la distància o la fredor acadèmica, no? A mi em resultaria impossible. Per tant, una persona que tinga sensibilitat i estima per la poesia, en aquests moments és poeta. És poeta perquè és capaç de transmetre, encara que sigui amb la veu, amb les recomanacions, amb la seva saviesa, amb la seva experiència. Per tant, el fet que a mi es doni la doble tasca no significa, en principi, cap contradicció, no? Em dona igual estar llegint un poema meu que un fragment de Mercè Rodoreda o un poema de Quevedo, em dona igual. El fet és la paraula i és la literatura. Eixa és la cosa, no podem separar el coneixement acadèmic del món dels sentiments, no? De les emocions. I la poesia, com va dir Vicent Salvador, un bon amic i poeta també, i gran professor, és l'escola de les emocions. Si no tenim, si no eduquem les emocions, anem una miqueta apanyats, no? I per tant, reivindicar la poesia com a escola d'emocions em sembla una proposta molt, molt bona, no? Perquè el xiquet pot viure coses a través del poema que no viurà mai en la realitat. Aprendrà molt, no? És una font de coneixement permanent. Aquesta part és insubstituïble, per això que deia abans, no? És com el jazz en directe, tu no pots veure molts discos que tingues o molta... però la màgia del jazz en directe o d'un espectacle teatral no es pot substituir per cap altra cosa, no?
Manel, seguint analitzant l'escola d'emocions que tu acabes de dir, passem un poc a un altre ambient que seria universitari, no? que on tu vas a Basilea per desembre de 2007, vas fer un recital de poesia amb els estudiants i els professors de la Universitat de Basilea, i parlant un poc de la musicalitat de la poesia que estaves parlant i no entendre el poema, podries parlar-nos d'aquesta experiència ambient d'una altra llengua?
Bé, doncs explica, perquè la cosa va ser... molt bonica, no solament perquè, bueno, pues, el fet de viatjar a un país, jo, no m'havien convidat mai d'una universitat, jo estava flipat, no hi ha tampoc misteri. El cas és que una exalumna del Ferrer i Guàrdia és ara mateix professora de català en el departament que va fundar el nostre compatriota Germà Colom, en l'institut aquell de hispanisme. Bueno, la qüestió és que em va convidar. La directora del departament avui dia, perquè Germà Colom és jubilat des de fa un parell d'anys i ha deixat una feina molt, molt interessant, és Beatriz, no recordo ara el cognom, una xicota suïssa que parla un català perfecte, molt català, castellà, francès, alemany, italià, bueno, parla jo crec que tot. Per tant, no és que van buscar i van dir, el gran poeta el convidem, no, sinó que Mireia volia proposar l'inici de curs amb la presència de... i el poeta que tenia més a mà era jo, perquè havia estat professor d'ella a l'institut. Em van convidar i va ser una experiència bonica. Perquè eren alumnes d'espanyol, però que per primer any s'iniciaven en el català. Per tant, tampoc no tenien un coneixement, una competència lingüística molt elevada, però jo em vaig dedicar a això, precisament, a recitar-los i anar explicant-los en castellà una miqueta, no?, i donar-los pistes. Vaig fer una tria de poetes catalans contemporanis i una segona part en què llegia poemes propis. La veritat és que va ser molt agradable i van estar una hora allà, no sé, escoltant, molt atents, no? Cal dir que és gent molt educada i que... I bueno, va ser una experiència magnífica. Per això, vull dir, no té més misteri. No us penseu que vaig jo per ahir en l'avió, ara a Nova York, després a Estocolm i després he parlat amb la sirenita de Copenhague. Una cosa així.
Però no estaria malament, tampoc. No estaria malament.
Bueno, aquest estiu l'he visitada, la veritat és que li vaig enviar un missatge també a la petita sirena.
Manel, hem observat que molts docents es dediquen al camp de l'escriptura, per la qual cosa sembla que existeix com una espècie de vincle, no?, entre ambdues professions. Quin és el motor que fa que l'escriptura es transformi en una necessitat per a un docent?
Ai, això mos duria molt, probablement molt lluny.
Això es denota, no?
Això es denota, això és una pregunta de nota. Escrivim per expressar-nos. I escrivim perquè no tenim prou amb la vida si no la transformem en paraules. Per tant, en el fons de tot escriptor, i no vull posar-me dramàtic, perquè a fi de comptes això ens passa a totes les persones, hi ha una insatisfacció profunda. Altres persones suplim aquestes de moltes maneres. Una d'elles és la de l'escriptura literària, no? la poesia. La pràctica crea hàbit, és com el que fuma, no? És com més fumes, més hàbit tens. En l'escriptura passa igual, tampoc no vull posar-me dramàtic. Es pot perfectament viure sense escriure. I escriure és una tensió. Escriure és un esforç dur, perquè el nivell d'exigència en el transcurs dels anys va també pujant. I també te situa en la paradoxa que cada volta que has d'escriure una cosa estàs començant de zero. I per tant, si eres una miqueta honest amb tu mateix, el que has fet ja no serveix. L'escriptura és allò que ens ha de llançar cap a les coses que encara no sabem i que volem descobrir d'alguna manera en nosaltres i en el món en que ens envolta, no? Ja sabeu què deia Rilke al respecte, no? El que recomanava al jove poeta. Diu, si alguna una vegada penses que pots viure sense escriure, dedica't a una altra cosa. És veritat, hi ha una necessitat profunda, però és una necessitat que tampoc no és a termini fix, de dir, per al mes que ve, això és un grafòman, i el grafòman és una altra cosa. N'hi ha grafòmans que són molt bons escriptors, però n'hi ha molts escriptors que no són grafòmans. Jo conec escriptors que han d'escriure cada dia i tantes pàgines, hi ha tants duros la pàgina. Bueno, està bé, és respectable. N'hi ha escriptors que no escriuen mai. Que practiquen el silenci i quan escriuen, doncs ho fan molt bé o com ho fan, és a dir que va de persona a persona i no trobaríem un model universal. En el meu cas jo no sóc un grafoman, a mi escriure em costa esforç i treball i suor.
A veure, jo no acaba d'entendre, hi ha escriptors que no escriuen res?
Sí.
És com aquell, el pintor, sí, que penja el quadre vida, i està blanc.
Sí, blanc, i tota la vida allà mirant-lo i Willy fa una pinzellada. Bueno, és una, si vols, una metàfora. Inspirada en un llibre de Sándor Márai, no recordo, però és el mite de Don Joan. I Don Joan, Giovanni en aquest cas, està fugint de la justícia i en la duana francesa es troba en una antiga mantén, una conversa fenomenal. I ell diu que és escriptor. Soc escriptor, diu Giovanni Casanova. Encara que no hagi escrit mai una línia, seré un escriptor. Ah. És una metàfora,
sí,
és veritat.
Sí, 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 sí.
En el món pràctic, l'escriptor és el que escriu. I no solament el que escriu, el que publica. Perquè si tu escrius i no el coneix ningú, tampoc no eres escriptor en els termes mercantils. És a dir, la cosa es podia complicar. El que volia dir és que entre la grafomania i el de l'escriptor professional que ha d'escriure tants fulls cada dia i el vocacional, com jo sóc, per fortuna, no? Em reivindique amateur. Jo no visc d'això, no crec que poguera viure d'escriure poesia. Estaria bé, no?
Estaria molt bé.
Vostè compromet un poemeta cada setmana. Faria xurros, la veritat, perquè els poemes no es poden forçar, no? Tu pots deixar-lo més o menys arreglat, perquè tens ofici, però el poema t'ha d'eixir de dins, no? És una rauxa i després tu ja el treballaràs. Ha de dir, no, cada setmana un poema. No sé jo què eixiria, no? Tenien aquells de retratos al minuto, no? O poemes per encàrrec, que també he jugat això en l'institut i és molt divertit. I ho he fet, no? Com el diuen? Doncs pues Débora. Ah, doncs pues molt bé. D-E-B-R-O-A. Fem així l'inici del vers i pam, 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 en un momentet.
Però, bueno, anem omplint.
Això és un joc, no? Però no és la poesia el que li demanem a la poesia. Bueno, per tant, entenc-me què volia dir quan no s'escriu o no es pinta o no... És alguna cosa que es porta dins.
No, és que m'ha sobtat. Sí, jo no, dic que no, m'ha vingut...
No, és que te, en el pla pràctic tens tota la raó.
M'ha vingut la imatge perquè va haver una temporada, no recordo, Toni sabia com li deien a este pintor, que penjaves llenços blancs.
Sí.
Hi havia una moda, penjaven el llenç blanc i ja està, això era l'obra. I jo dic, això...
Sí, sí, sí.
Te recordes, Toni?
Era, no m'hi serà el nom, però sí, sí, m'recordo el cas que comentes. Bé, volia preguntar-te, perquè a banda de la poesia també has, ja ens has comentat Elisa Adés també, que has practicat altres gèneres, entre ells el de la columna periodística, no? En el, per exemple, recentment has publicat el recull de columnes que van aparèixer, es van publicar en el diari Levante, i el recull porta el títol de La pedra i el marge.
Efectivament.
I bé, la pregunta seria, simplement, quina és la teva valoració d'aquesta experiència, la teva experiència dins el món periodístic?
Pues, a mi m'encanta fer una columna cada setmana. M'encanta perquè... i mira que de vegades una columna de 20 línies pot costar-te unes quantes hores llargues i patiment fins a l'última hora. Però m'encanta en el sentit que els poetes som, d'alguna manera, els parents menors de la literatura, no? Els que no estem en el mercat, els que no som coneguts, ni falta que ens fa tampoc, però vull dir que la nostra incidència social és mínima. Què permet una columna? Permet precisament donar veu, no? Llançar una pedra, proposar una cosa, perdoneu-me l'expressió, cagar-te en la mare que els va parir, no? I proposar una sèrie de coses. La columna és molt pròxima al poema, quant a la seva estructura, no? Les seues dimensions, la seva estructura de vegades tancada. I al mateix temps és un gènere molt flexible, perquè pots fer el que en cada moment et demana el cos, no? Des de, què diré jo, un conte xicotiu fins a una crònica més o menys periodística, o un manifest, no sé. L'experiència, per tant, de la publicació de La pedra al marge, que espero que continuï, perquè en aquest primer llibre apareixen les columnes de l'any 98 i 99. Va ser publicat l'any passat o l'altre, doncs, després de 10 anys, no? És comprovar que, malgrat el temps passat, si la columna s'aguanta si literàriament, més o menys, és reeixida, perquè si és pura actualitat ja no tindria sentit, no? Ja sabeu que el paper de diari envelleix de dia a dia. En canvi, la columna, bueno, no és que ho diga jo, però també els lectors ho han dit, no? És que es llig i moltes vegades els mateixos personatges que apareixien encara estan per ahir, no? I, per tant, l'experiència és bona. El compromís de fer una columna setmanal, com a mínim, em sembla magnífica, perquè no m'havia passat mai, sobretot al COI, no? On tots ens coneixem, que si és a fer una copa i a la gent, pues, la columna que vas fer, pues, jo penso que entraves a una dinàmica de comentar, d'incidir socialment, no? I jo crec que aquest país necessita... en fi, de la col·laboració de tots, no? De les persones que poden dir coses, un compromís, no? Des de la denúncia, des de la crítica, des de la independència, no? Però este país està per construir a tants nivells, la nostra condició civil, no? Està tan malmesa, està tan en situació tan precària que a mi em fa goig, no? I clar, des de la ironia fins a moltes maneres de transmetre idees, per tant m'agrada això del columnisme.
No? M'ha cridat l'atenció perquè abans deies que no et veuries capaç de fer, haver de fer un poema a la setmana, no? En canvi, el compromís de fer una columna a la setmana sí que resulta interessant, no?
Sí.
I hi ha un contrast ahí molt...
En el poema et parles a tu mateix, al capdavall. Saps que parlant a tu mateix estàs parlant ja al món sencer, però és una qüestió absolutament íntima. En la columna pots també introduir aspectes molt personals, però saps que això té una finalitat concreta. Apareix en tal pàgina, tal dia de la setmana, i vas creant una sèrie de lectors. Clar, això és com qui queda aprendre cafè totes les setmanes en un amic, no? O en una amiga. I per tant, efectivament, és una qüestió de disciplina. Els poetes són molt poc disciplinats, ja sabeu. I si només farem poesia, bé, ara quan les muses se'n van, a descansar. No podria ser. Per tant, jo, clar, dediquem molt més temps a altres formes d'escriptura, com la columna o la crítica literària, que no passa al poema. El poema ve ell i després ja veurem com quedarà, no? En canvi, la columna es presta a aquesta cosa de dir, bueno, pues, tal. I si me'n demanaren un al dia i poguera viure, ho faria. Ho faria i molt a gust. Ara, clar, un al dia ja seria... No, n'hi ha qui ho fa i molt bé,
sí,
no?
Sí, però és molt interessant perquè això ens il·lustra, no? Sobre, tu abans comentaves que hi havia semblances, no? Similaritats entre la columna i el poema, però també al mateix temps, no? A l'hora de posar-te a escriure és molt diferent, no? És molt distint com escrius una cosa i com escrius l'altra.
Clar, la columna sempre, almenys les que jo faig, aprofita les anècdotes de la vida quotidiana per un costat, no? I per l'altre, pues, l'actualitat del tipus polític, social... Aquestes últimes setmanes ja sabeu el tema de l'engany aquest que ens volen fer creure del trilingüisme, que és una cosa molt estranya, perquè arribar al trilingüisme sense passar pel bilingüisme jo no sé com es fa, però bueno, ells que són molt llestos i molt embolicadors deuen saber-ho. Per tant, t'esperes fins a última hora per veure quin és el tema de la setmana. Si hagués de ser diàriament, pues ja seria una cosa més distinta, no? Però sí que té moltes connexions en el poema, en la precisió de la factura, és a dir, la columna s'ha d'aguantar. I algunes qüestions de ritme jo crec que també convindria reflexionar-hi més, no? Però el començ, el desenvolupament i el final ha de tancar molt bé la columna, no? Com en un poema generalment busques tancar-lo d'una manera contundent, no?
Sí, sí. És una estructura, diguem, autònoma, no? De ser un...
Sí, sí. I permet molt de joc, no?, la columna, perquè sobretot pretens reflexionar sobre un tema i posar en una paraula d'era una altra a propòsit d'un tema que preocupa la gent, que et sembla indignant o que... En fi, no sé, és molt, molt, molt flexible, no?, com a gènere és molt interessant i jo crec que salva molt els periòdics, no? Darrerament, jo ja quasi vaig directament a l'opinió, al petit assaig, a veure què en diu tal persona que considera que és una persona que... I la informació, bé, però... Saps?
El que estàs dient, jo crec que també hi ha lectors que llegeixen només a l'autor de la columna, no? Que dius, aquesta persona m'agrada i vaig a llegir la columna, en el teu cas, de Manel Levante, i la llegeix totes les setmanes i soc una seguidora, no? Un seguidor, que és molt important, la relació entre el que fa la columna i el lector.
Exactament, espero sempre trobar allí, com quan els dilluns era Montalbán, no? Des de juny era Manolo Vázquez Montalbán i allà... Era un plaer, no?, tindre ja la lliçó apresa bon matí de dilluns. I clar, com que vivim, ho heu comentat vosaltres, un món molt vertiginós on la informació ja la rebem a tota hora, ja saps el que ha passat al cap del dia. Per tant, ja el que vols ja no és el que ha passat, sinó com ho veu determinat escriptor o escriptora, no? Quina és la seva visió subjectiva i com queda la cosa.
Que tu series un artesà de la paraula, no? La matèria primera te la posa el dia a dia, no? T'oferís la matèria primer i tu li dones forma.
Sí,
no?
D'alguna manera, sí, un terrissaire, una mena de demiurg. Sí, i a més has utilitzat dues paraules que estan molt presents en la meva poesia. Matèria primera és el títol d'una part d'un llibre i artesà de la paraula és una autodefinició en el llibre L'acròbata dels ponts. No? Artesà d'una llengua tribal, dic jo, una miqueta, fent una miqueta de broma, no? Que aconseguí de cisellar en l'aire estrany aquests vells mots de cristall. Pare, tinc son, mare, vull-me. Això parla de tribal, no? Ressonància. El poeta no fa més que agafar la poesia que hi ha en el món, ja, i en cada llengua en particular, no? El poeta no és més que un artífex, en bona mesura, d'una cosa que està a l'abast de tots. Ell, si vols, amb aquesta matèria primera, busca nous sentits, busca traspassar les fronteres diguem-ne del sentit comú, crear nous sentits, però la matèria primera ja hi és, i és la llengua, òbviament, el llenguatge, si voleu. Per tant, mare, tinc, vull mà, és un vers magnífic creat pel geni col·lectiu de la nostra gent, no? Bueno, no ho sé, una cosa així.
La de fer nona, també, no?
La de fer nona, claro. La de fer nona.
De tota manera, així a l'Horta me sembla que vull mà, la gent mà no la gasta, la paraula mà. Jo trobo que és, depèn de zones lingüístiques. També.
A la Plana sí.
A la Plana sí.
Jo, com sóc de la d'ell, també la conec.
No, no, doncs a la Plana sí que es gasta.
I a la Safor també, al nord, mà també ho gasten.
I a la Ribera també, o sigui que...
Ja, o sigui que és bastant universal, és paraula àrab. Mà, sí, sí, sí. Aigua.
Doncs serà que a Montcada no la gasten. Val, no ha estat molt bé la precisió. Val. Doncs ens has comentat moltes coses sobre la manera de treballar la columna i jo m'agradaria que, si poguera ser, i no és indiscreció, basant-me en unes paraules que tu mateix escrius en un pròleg a un poemari que vaig trobar per casa.
Un que es diu Paradís d'enlloc,
no? Exacte, sí.
I que va ser escrit per ton pare.
Exacte.
I s'ha d'escrivar.
Sí que n'hi ha alguns
amic
molt
xulos.
Amic
i gran xulos.
Poeta. Doncs m'ha agradat el que deies com encapçalaves el pròleg. Deia que cada pràctica poètica actualitza un tipus de lectura determinat, proposa unes regles de joc possibles. Quines serien les teues, Manel? Quines regles de joc, si les hagueres de definir?
Ai, no sé. No sé, perquè clar, les... ho hauríem de veure en el poema en concret. No? Quan deia
i depèn fin... també de l'etapa, perquè el que has dit sí. abans, el que has escrit, comences de zero, per tant, ja són vivències noves, sempre queda alguna cosa, però...
Em volia dir que d'alguna manera és com aquells aparells domèstics que porten com un manual d'instruccions, no? Però, clar, el manual d'instruccions de cada poema no és visible ni és explícit, però proposa un joc, una manera de ser llegit, una possible, i pot variar en cada lector. El lector que més s'aproxima serà el que més capacitat tinga de posar en funcionament les diverses peces. Quan deia això, deia que efectivament cada tipus de poesia, cada poema, demana ser llegit d'una manera determinada. Això en el llibre de ton pare tenia molta actualitat perquè ell manipulava les cançons dels Beatles, els referents del pop, introduïa frases en rus i jo el que estava fent era advertir el lector que es deixara dur, que en la lectura aniria descobrint les claus de la lectura, perquè si no, si de sobte fas no entenc res, no has d'entendre res, deixa't dur. No són normes explícites, però hi són. Has d'escoltar-la, has de llegir-la, vaja. I a això em referia, no unes coses concretes. Per tant, la pregunta, quines són les teues les normes que proposes o els punts claus? No ho sé.
Descobriu-les llegint.
Clar, hauríem de posar, mira, pues, en aquest poema és fonamental entendre que aquesta metàfora pot significar això, no? I a partir d'ahí s'entén tot, però hauríem de veure-ho en cada... una miqueta... Perdoneu si divague, però és que són temes de molta divagar molt.
No, és que és, no sé, és com aquelles, quan llegis un poema, quan et posen en la facultat un poema i has de saber, a través del poema, no a tu t'ho van fer quan t'anàvem a classe, Toni.
És que no sé què vols dir.
Doncs quan en un examen et demanen que a través del que tu llegis en el poema sàpies quin és l'autor.
Ah, clar.
Aleshores tenen una sèrie de senyals, podríem dir-li senyals?
Sí, diguem-ne el que seria el identificable de cada poeta quan els poetes són bons, quan són grans, no? Com jo. Vull dir,
ja ho decidirà.
Sí, tu identifiques tal manera, per exemple, selecció lèxica, hi ha preferències per paraules, hi ha preferències per ritmes, per jocs determinats, això seria, diguem-ne, el registre, la llengua poètica personal, que és el que en definitiva cada poeta intenta aportar el seu granet a la dicció universal, no? Que és el que al capdavall la carrera d'un poeta en què consisteix haver aportat alguna cosa interessant i pròpia, intraduïble.
Exacte, això és una altra cosa.
Ahir volia entrar jo, Manel.
Molt bé, la traducció. La traïció.
Exactament, la frase de traduir és trair, no? O sigui, aquesta afirmació...
Què diuen els italians? Traduttore, traditore, no? Traditore, traduttore.
Exactament. Aleshores, des del teu punt de vista, quins són els principals reptes per a un traductor? Que tradueix poesia, que és el que estem parlant, pel que tu estàs comentant de, no sé, metàfores, una simbologia determinada, les paraules, com ho fas en una altra llengua...
Ja ho diu la paraula i el refrany, en certa manera s'entendria el que estaria dient allò de traditore, és la impossibilitat última de les correspondències exactes, no? Per molt pròximes que siguin les llengües. Com més allunyades estan les llengües des del punt de vista lingüístic, la traducció és encara més difícil, no? Entre llengües pròximes es pot ser bastant fidel. Què és el que pretendia una bona traducció? M'agradaria treballar i algun dia no descarte posar-me a fons en traduir, a traduir alguna cosa. No ho he fet molt, o sigui que no puc parlar-te d'aquesta experiència. Però jo el que demane quan llegeix un poema en la seva llengua original i tinc la sort de poder veure les correspondències en una llengua més pròxima a mi, és que deixa intacte alguna cosa que és intraduïble, no? No sé com dir-ho. Ha de sonar bé en la llengua de recepció, però ha de ser respectuós amb el sentit o els sentits que, i els jocs que proposa el poeta originàriament, no? Clar, és una tasca, jo diria que dificilíssima, no?
Podem dir que el traductor en certa manera ha de parlar amb la seva pròpia veu, perquè si no, no seria natural, però s'ha de posar en la pell també de l'autor, de l'autor originari.
És una bona manera de dir-ho, no? De posar-me en la pell de l'altre, però afegint alguna tonalitat pròpia, no? Clar, els que tradueixen poesia solen ser poetes al seu torn,
clar,
perquè si no la cosa es complica bastant més. Així com la prosa és més traduïble perquè una seqüència narrativa té equivalents fàcils o relativament fàcils, en poesia, primer, és impossible, perquè en cada llengua això sona d'una manera, per tant, i això d'entrada ja no es pot traduir. Però bueno, anem a veure com puc transmetre el mateix sentit i utilitzant més o menys els mateixos recursos que el poeta ha traduït, no? És complicat, és un tema interessant,
molt interessant.
Molt interessant, però difícil. Inclús sonaria molt distint, no? Per exemple, anem a fer un joc. Jo vull ser plorant l'hortolà. Ja, això ja no sona a Miguel Hernández, no?
Clar.
Jo quiero ser llorando l'hortolà, no? Imagineu-vos.
Què? Vaig mirar els murs de la pàtria meua.
Clar, exactament.
Manel, passem un poc a veure els premis, no? En la teua trajectòria n'has guanyat diversos. Quin en destacaries?
Bueno, la veritat és que he tingut molta sort, perquè vaig ser premiat molt jovenet i això em va espentar. Home, jo li tinc carinyo al primer bon premi que vaig rebre, les Estelles de l'any 78... Tenia 20 anyets, doncs això va molt bé, no? I de sobte, doncs, deus allà la cara, una carambola, no? Com m'han premiat a més, sóc una criatura.
Estaries estudiant, no?
Sí, estava fent, havia acabat tercer de filologia aquell any, i, bueno, total, que em va sorprendre i em va agradar, realment.
Sí, sí.
I l'últim també ha sigut bonic, el de Maria Mercè Marçal, primer pel nom, que és una poeta que jo admire profundament i he llegit molt, i després perquè és un poble molt llerussa de Lleida, xicotiu, i em van rebre molt bé, no? Van ser molt bons anfitriós. També li tinc estima a este premi Maria Mercè Marçal, no? I bueno, doncs això és dos, perquè ho hem de fer més llarg. Però els premis són secundaris, que pas que són una bona manera també de publicar i de donar-se a conèixer, no?
Sí, sobretot,
és un poc xamba tot, no?
Però també el motiva, no? Perquè
sí,
si me l'han donat serà perquè agrada, com, no?
Clar,
i t'anima a
en castellà
continuar.
Diuen que a Nadia amarga un dulce, i ja, evidentment, no? Si cauen uns dinerets i això, doncs sempre és benvingut, sempre... Però vaja, que en el món de la poesia o de la literatura crec que la qüestió dels premis de vegades desvirtua, no? Sobretot quan els premis es converteixen en una qüestió d'una capelleta determinada, premien els amiguets o els que són de la mateixa corda i fa una miqueta dolor, no?
Sí.
O aquests grans premis que tenen tants milions entremig, que és totalment previsible, no? Premi
sí.
Planeta, pues, espera't qualsevol mandanga, no? En fi, en tots els meus respectes, eh? Però... I per tant, bueno, no té res a veure, no? La literatura és una altra cosa. Premis, benvinguts siguen, no diré que no, i fins i tot ja sabeu que n'organitza un. Però això m'ha caigut un poc en herència, no? És un poc el compromís amb el poble i amb la memòria del pare, i m'ho van posar en les mans, no vaig tenir més remei que donar-li continuïtat i contingut. Però no és perquè a mi m'agraden especialment els premis, no? El premi és una excusa per a una activitat literària o per a un treball cultural al meu poble, i ja està, però sense exagerar.
Manel, pel que fa a la poesia catalana, ha sigut un gènere que ha assolit un nivell més gran d'excel·lència ara en l'època contemporània, no? Hi ha diverses causes que expliquen aquest fenomen, però la principal és la situació sociolingüística anòmala que ha patit la nostra llengua des del segle XVI, no? Actualment, quina valoració faries de la poesia en la nostra llengua?
Jo crec que està al nivell de les millors cultures i les llengües principals del món, amb tots els, diguem-ne, tota comparació és odiosa, òbviament, perquè no és el mateix el català amb una desena de milionets de potencials usuaris que, què diré jo, els mil i escaig milions dels xinesos, no? Clar, per tant, és una comparació un poc, o els anglòfons, no? El món de la... dels anglòfons, però efectivament la poesia ha preservat en èpoques dures de la nostra, del nostre país, ha preservat la dignitat literària, la dignitat cultural i la dignitat com a poble, no? Probablement perquè, no ho sé, perquè la poesia no ha desaparegut mai de la pràctica del poble, però també a nivell culte, i perquè en certa manera podia en determinats moments haver suplit la falta d'una narrativa, no necessita tant de mercat, per tant, en els temps més negres del franquisme o abans, la poesia subsistia i donava, diguem-ne, jo crec que el moment és bo. Han desaparegut en els últims anys grans veus capdavanteres de la poesia catalana, que diré, en uns quants anys se'n van anar Brossa, se'n van anar Martí Pol, els grans poetes de les Estellers un poquet abans, vull dir que han sigut els... en certa manera, Maria Mercè Marçal, en certa manera han deixat un petit buit, no? Però em sembla que ja ha vingut el relleu, diguem-ne, generacional, i ara, com ara, doncs tenim poetes importants també, que d'ací poc seran tan importants com Brossa o com Foix o com Estellers, no sé, per citar-ne algun, Màrius Sempere a Catalunya, o entre nosaltres un poc més joves, pues, Toni Ferrer o Jaume Pérez, que ja tenen també una edat i una trajectòria. Per tant, jo crec que és un bon moment, un moment d'efervescència, no sé si al final això serà com el cant del cigne, tants poetes, tanta poesia, se'n fa molta, se'n publica molta, no tota és bona, no tota és excel·lent, però ha d'haver de tot també, no? Poesia excel·lent, poesia no tan excel·lent. L'altra la podíem prescindir-ne, però bueno, s'edita, és una llàstima de paper, però bueno, falta, jo crec, que el correctiu de la crítica, no? Per tant, hauria de discernir la crítica, una crítica un poc més seriosa, entre el que val la pena i el que no val la pena, perquè hi ha molt a llegir i, per tant, val la pena com a lectors ser selectius, no podem llegir-ho tot.
Però passa en tots els gèneres, no? Sí, vull dir, sí, la narrativa probablement encara més,
efectivament,
no? Encara hi ha moltíssima més narrativa prescindible.
Exactament, hauríem de ser més selectius, no? Sobretot una cultura xicoteta, sí, com la nostra. Hauríem d'excel·lir, fer potser menys coses, però fer-les molt bé. Jo crec que l'especialitat, no, l'especialització en una cultura com la nostra fora important. Ara també és important que s'escampi, no? Que la poesia siga un hàbit, que tothom hi diga la seva, també està bé. Però hauríem de tenir aquesta correcció que ens donaria una crítica independent.
Intentar pujar al nivell.
Exactament, i que la crítica diguera, però això està molt bé, però això altre, per molt que siga premi de Perico los Palotes, això no val res. Ara, a veure qui és el...
Ningú, el guapo.
L'atrevit que diu això, no? És un poc delicat, però hauríem, sense menysprear el treball de ningú, però distingir el gra de la palla em sembla fonamental en el món de la poesia.
Sí, sí.
Manel, abans comentaves, nomenaves Rilke, per exemple. Aleshores, a nosaltres ens agradaria que ens comentaris un poquet quins han sigut els teus referents a l'hora de crear poesia i de viure-la també, no? Perquè la vius moltíssim.
Quan un arriba a l'edat abjecta que jo tinc, que ja són 50 anys, és bastant abjecta, he acumulat algunes experiències i moltes, moltes lectures, no? I ja no és com quan en les primeres entrevistes tenies 20 anys i dient, els teus poetes feies fulanito, i ho encertaves perquè havies llegit molt menys. Ara em costaria dir quins són els referents poètics, no? Perquè també soc de gustos molt eclèctics, jo, no sé, és que si anomenes un poeta, tots els que no anomenes, per tant, és un poc delicat. Els referents són els poetes, la poesia universal, no? Tot allò que has anat llegint és una base formidable i necessària per a la pràctica poètica, és a dir, tota màgia que crea un poema, tot encís que et crea un poema, o tot gran poema demana una resposta, com si diguérem, no? Un poeta que, o un poema que t'il·lumina, en el fons està posant-te davant el repte de contestar. D'alguna manera, la poesia és un diàleg, no?, entre diverses veus. Per tant, es referents dels poetes. No sé, per dir-te darrerament coses que m'han entusiasmat, et parlaria de dos poetes En castellà magnífics, que són Juan Gelman i Antonio Gamoneda, que ja fa anys que llits i que no em cansen, no? És per dir-te de lectures així últimes que recorde amb ganes. O per posar-te un altre exemple, no té res a veure, Dylan Thomas, que vaig llegir l'estiu passat amb l'ajuda d'un diccionari i hores de suor, també, no? Em va deixar. O per dir-te un altre que no té res a veure, Paul Celan, el estranyíssim jueu alemany, no? Paul Celan. Bueno, és aquella poesia que no acabes d'entendre mai i que no esgotes mai. O per dir-te un altre, que ahir era notícia d'actualitat, perquè estan proposant, com sabeu, i molt bé, desenterrar, no, la memòria, fer-la visible, i el gran Federico, doncs, García Lorca. O per dir-te en algun que tinguem pròxim, sí, qui pot dir que no li agrada Vicent Andrés Estellés, una obra tan immensa, o qui pot prescindir de Brossa, un poeta artista total, o qui no pot apreciar la poesia que hi ha en les cançons d'Ovidi Montllor. És a dir, que els referents són tants i tants que t'arrisques, no? Quan dius, este, pues mira, l'últim, i deixes lectures, encara no he començat a rellegir, encara estic, com soc molt jove, encara estic llegint. Suposo que arribarà un moment que vindrà la lectura bona, que és la relectura, com sabeu. I llavors ja em feu la mateixa pregunta i us respondré.
D'acord. I a veure les respostes també que han suggerit.
D'ací uns anys. Bé, doncs, diuen que les obres d'un autor són com els fills. Jo no sé si això tu compartixes. Això és un tòpic, no?
Donen tants gustos com els fills, no?
Tantes alegries, també. Tu t'atreviries a destacar-ne alguna o te les estimes totes de la mateixa manera, com diuen que han de fer els meus pares?
Bueno, pues sí, en aquest sentit jo seria un pare bastant magnànim i me'ls estimaria tots de la mateixa manera, els donaria besaetes abans de mirar a cada un i a cada un el que... En aquest sentit, sí, per què? Doncs perquè, òbviament, no, com a poeta, no? Perquè un poeta no és només poeta, és abans que poeta, o alhora és persona, ja està, no? Sense més ínfules, però el poeta veu en els seus propis llibres les petjades de la pròpia vida, no? I per tant són memòries, no? Són com àlbums fotogràfics, són instants, ja, més enllà de la temàtica del que hages aconseguit dir o no, ja també recordes en quin moment vas escriure això, per què ho vas escriure, quines necessitats, quins anhels, quines esperances en aquell moment tenies. Per tant, has de ser pare magnànim, però també crític. Tu saps que el major és més intel·ligent que el segon, però el segon és més carinyós. Però, en canvi, el tercer té un geni que el destrossa, però és un gran lector de poesia, etcètera, etcètera. No? Però, bueno, has de saber, no? Per tant, és evident que la poesia va construint-se, jo crec, si un és mínimament honest amb l'ofici, procures en cada llibre un salt, no? Si està repetint excessivament, mal, no hi ha pitjor plagiador que el plagiador d'un mateix, no? És que és el colmo. Per tant, tu saps que l'obra que vas escriure quan tenies 20 anys, La ciutat del tràngol, en el seu moment i en el seu context, podia, i sobretot per a tu, va ser una experiència estupenda. Ara, si has de comparar-la amb l'últim llibre, que ja en tenies 47, dius, pues, home, clar, això és més sòlid, això té més... té més profunditat, té més vida darrere, no? Té més cicatrius, té més dolor, té més coses. No? Per tant, tu ho dius perquè jo digui un parell de noms, però t'ho diré el primer, La ciutat del tràngol, i et diré l'últim, Lletra per a un àlbum del 2005.
Doncs perfecte.
El primer és una manera i l'últim no té res a veure. Mm-hmm. Bueno, però sí, té algunes coses en comú.
Sí, no? Hi ha un fil, connectat.
Sí, el primer, La ciutat del tràngol, és l'impacte de València. El vindre a una ciutat estranya per a mi. Però també la idea espriuana de la ciutat, no? El país, el poble, la classe, la gent. I un poc més èpic, era èpic, no?
Sí.
Era el moment de la transició i pareixia que ens menjaríem el món, que arribaríem a Strawberry Fields, que diria ton pare, etcètera, etcètera.
Això també està en els 20 anys, no?
Sí, clar, clar. En certa manera continua sent el mateix il·lus, però, bueno. Però, en canvi, l'últim llibre, el Lletra per un àlbum, és un llibre dedicat a la mare i a la malaltia de la mare, no? Per tant, clar, que és precisament la desmemòria, l'Alzheimer, no? aquell reivindicava la memòria històrica, però aquest reivindica la memòria familiar, personal, humana. Clar, són llibres molt distints, però me'ls estime, saps, com a bons fills que són.
Manel, tens un altre vessant que és d'organitzador d'actes culturals.
L'agitador cultural.
L'agitador, val.
Sí, recorda que em va dir agitador cultural la primera vegada que vam estar.
Aleshores, d'agitador cultural. Sí, m'agrada més també la paraula. Sí. Destacaríem que ets el president de l'Associació Cultural Amics de Joan Baix, d'Alcoi, no? Què destacaries del poeta alcoià Joan Baix i de quina manera ha influït la teua obra, encara que has dit que bé, quan has contestat, i també si t'influís en la teua obra la condició de ser alcoià i valencià.
Anem a veure, mireu, fixeu-vos quin desastre de president de l'associació que soc. Joan Valls és un poeta fonamental, i fonamental en la meua, diguem-ne, aprenentatge poètic, i fonamental des del punt de vista de la petita història d'este país. Joan Valls és un poeta a l'altura dels millors de la literatura catalana del segle XX, i no faig cap hipèrbole. El que passa és que és un poeta absolutament desconegut, maleditat, i una de les tasques nostres és precisament impulsar-ne el coneixement. És un poeta coetani de Fuster i d'Estellers, i com a poeta jo crec que està a l'altura, tot i que és molt distint, però està a l'altura d'Estellers. És el gran desconegut de la literatura catalana al País Valencià del segle XX, Joan Valls. Com a persona, com el seu exemple cívic, el vam conèixer, vam tindre una certa relació, tot i que ell va morir en el 89, però el vam conèixer i vam tindre, i ens animava als joves, sempre ha tingut, mos ha rebut a casa, mos ha regalat llibres, mos ha animat en el nostre treball, sempre mos ha donat bons consells, un home humil, un home fet ell mateix de poble, d'origen absolutament humil, i per tant i que no ha eixit mai del coll. I bueno, sí, ha eixit moltes voltes a replegar premis. És un poeta amb més d'un centenar de premis, de quan es feien els Jocs Florals a l'exili, a Venezuela o a Perpinyà, i en té un fum de... Per tant, és un poeta magnífic. El seu exemple com a home honest que ha portat a la poesia catalana la màgia i el rigor de la paraula, sempre amb una pulcritud, i l'última etapa, que per a mi és la més interessant, on ell resumeix, és un repàs al temps viscut i a les condicions difícils de la postguerra. És un home represaliat, empresonat quan acaba la guerra, i com a exemple d'ofici i com a exemple cívic, un home sempre allà al coll, sempre... Per tant, imprescindible. Veieu, havia parlat de Gamoneda, me n'havia anat a por los cerros de Úbeda, que diem, i m'havia deixat a l'amic Joan Valls i Jordà.
Però tenia una pregunta preparada.
Bé, Manel, ja per acabar, ha estat una conversa i una tertúlia molt interessant, però a mi m'agradaria que no te n'anares sense dir-nos en què estàs treballant i quan ha de veure la llum.
Bueno,
el que estàs fent.
Aquestes preguntes, ja t'he dit que sóc un poeta mandrós, sóc un poc, mandrós, pereós, no, diríem en valencià més col·loquial. Però bueno, aquest estiu, com que hem tingut unes petites vacances, les vacances sempre són petites, curtes, sí. Hem ordenat els papers que teníem des de fa 15 anys, que estaven relacionats amb la literatura. He fet pròlegs, has fet conferències, has fet ressenyes, has fet articles, has fet estudis monogràfics, i li he donat forma. Per tant, no he fet res de nou, però tenia eixe cuquet allà i això, hi ha que donar-li alguna forma. I ho he titulat Estimats poetes, precisament. És al capdavall una reivindicació de la poesia i alguns comentaris de poetes que m'han interessat al llarg de la meva trajectòria. Això és l'últim que he fet. I ara mateix estic en el grau zero de l'escriptura, esperant a veure si les muses es dignen venir, i per tant esmerça les vesprades a embrutar papers, però de moment no hi ha més que alguns poemetes sols que no acaben de... Però bueno, ja vindrà. No? Elles no tenen pressa, si vinguen, que vinguen carregades com els reis, no? I ja està. Això és un poc en el moment en què estic. I, clar, la tasca de totes les setmanes al Levant enviar, i a Saó, doncs, publicar la crítica del llibre de poesia. Si teniu alguna recomanació, per al pròxim número de Sau. Ja, doncs tens això i fes-ne una crida, perquè ara mateix no sé què faré per la setmana que ve. Per tant, he d'anar a la llibreria i veure què trobe per allà a Escorcollar.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, la vostra amabilitat. I és un lloc que està magnífic. Faré propaganda de les Plèiades, que és una constel·lació que m'encanta a les nits d'estiu. És un cometa allà xicotet, és com un catxirulet allí. I està molt bé.
Gràcies.
Enhorabona pel premi i per la tasca que esteu fent.
Moltes gràcies, Manel.
I ara escoltem La Gavina, un tema molt adequat per al programa d'avui, ja que tracta de l'enyorança de l'amor etern tan desitjat pels poetes.
UPB Ràdio, 102.5.
Després d'escoltar la veu càlida i plena de matisos de Marina Rossell interpretant La Gavina, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a les paraules encavalcament i escandir, que estan directament relacionades amb tot el que avui Manel ens ha comentat. Escoltem les frases següents.
El poema expressa la força interior de l'autor a través dels nombrosos encavalcaments que trobem en cadascuna de les estrofes. El poeta ens va dir que per a recitar cal saber com s'escandix un vers, però és més important sentir la poesia i viure-la a través de la creació.
Pel que fa a la paraula encavalcament, en el context de la poesia, es refereix al desacord entre la unitat sintàctica i la unitat mètrica, produït quan aquella excedeix els límits del vers i continua en el següent o en els següents. Cal recordar que no hem de dir encavalcament. Quan el verb escandir es refereix al fet de pronunciar un vers marcant distintament les unitats mètriques bàsiques a partir de les quals es formen els versos que componen els poemes. D'aquestes unitats també se'n diu peus. I ara volem que penseu com es diu en valencià aquesta frase feta. Escoltem-la.
El sonido de la voz se fundía con el poema. Todo era armonía, ritmo y suavidad. Nos quedamos boquiabiertos.
De segur que la sabeu, però si no és així, us la diem.
El so de la veu es fonia amb el poema. Tot era harmonia, ritme i suavitat. Ens deixà bocabadats.
Aquesta frase feta es refereix al fet que una persona s'admira, se sorprèn o es meravella d'allò que veu o sent.
I ara escoltem Amor d'estiu, una cançó que ens trasllada a aquest moment i ens fa reflexionar sobre el valor que té l'amor. Fins que no l'has perdut realment, no t'adones del que tenies a prop.
Hauran de passar molts dies ara caminant pels carrers Els teus llavis. UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar el grup de rock Tancat per defunció, que ens ha recordat el comiat d'un amor viscut i estimat a la vora de la mar, donem pas a la secció de Preguntant es va Roma.
A continuació, tindrem el plaer d'escoltar dels llavis del mateix Manuel Rodríguez Castelló alguns dels poemes del seu recull La ciutat del tràngol. Quan vulgues, Manel.
Hem retingut la quietud silent dels arbres en la memòria per veure'ns a glops la brisa nua, per guarir-nos del fred d'aquestes nits i desvetllar-les, per solcar la terra i arrapar-la fins de sagnar-nos-hi. Hem triat el silenci de la nit i n'hem fet espasa, destral esquinçadora de mots, agulla descosidora de boscos, aquí, on tot és estridència de veus, o el darull de vent sense horitzó. Aprendrem, si més no, a estimbar pors i tenebres fins fer-ne ascles, encenalls de vidre i pols que al remat els vents devoren en folla i desgavellada empenta. I de vell nou, amb els cossos curulls de síl·labes i pètals, a cavall de lleugeres brises, navegarem el mar dels tactes i dels besos, dels sexes i dels riures.
I la pregunta d'aquesta setmana és: amb la ciutat del tràngol, Manel Rodríguez Castelló va guanyar el 1978, amb només 20 anys, el Premi de Poesia Vicent Andrés Estellés, dins del marc dels Premis Octubre. Volem preguntar-vos ara per aquest darrer autor. Sabríeu dir-nos en quina localitat del nostre país va néixer el poeta Vicent Andrés Estellés? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, cav-vera@upbnet.upb.es. Passem a resoldre la pregunta del programa anterior que vam emetre al mes de juny, l'últim programa de la segona temporada del programa Plèiades, en la qual us demanàvem: en quina localitat del País Valencià va néixer Jordi Joan i Santa Cília? I la resposta correcta és: Jordi Joan i Santa Cília va néixer l'any 1713 a Novelda, municipi de la comarca de les Valls del Vinalopó. Aquesta setmana la persona guanyadora és Mònica Aleixandre Ferrer. Mònica, ja saps, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, situat a l'àgora del Campus de Vera.
Han intervingut
Elena Fontana,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I després del... Què passa? I després del repòs estiuenc, hem tornat a usar les paraules per a treballar i comunicar-nos. Però avui us hem volgut recordar que amb aquestes també podem fer poesia.